Buenas tardes, gracias otra vez por venir. Simplemente presentar que era más que nada para daros la bienvenida y para agradeceros si habéis venido a la primera o la segunda o las dos, da igual. Retomamos la sesión que las sesiones de diálogos que hicimos hace dos semanas. En este caso, en este primer episodio, aquí a las cuatro, habrá una charla entre los artistas que han participado en el proyecto de la Comunidad Inconfesable, que se presenta ahora en el BOLIT. Joan Vilapuig y Elvira Pujol constituyen el colectivo Side Size. Tienen su trabajo en la Capella de San Nicolau y mantendrán un diálogo con Joan Noguer, que también tenéis por aquí, es director del Observatorio del Paisatge y catedrático de Geografía Humana de aquí de la Universidad de Girona. Agradecer también, Joan, tu participación y después habrá una charla entre Xavi Antic y Pedro G. Romero, que es el responsable del proyecto llamado Archivo FX, que se presenta, una parte de la investigación del Archivo FX se presenta en la Capilla de San Nicolau y también en el Museu dels Jueus y en el Museu d'Història. Gracias por venir y nada, era solo daros la bienvenida.
¿Cómo se va? Sí. Hola, bona tarda. Bé, moltes gràcies per venir un divendres a la tarda amb aquestes condicions, amb aquest dia tan esplèndid. I també moltes gràcies a Joan Noguer per acceptar la nostra invitació. De fet, quan ens vam plantejar de fer aquest diàleg vinculat doncs, a la Universitat de Girona, a una persona que estigués vinculada a la universitat i també que estigués propera al nostre projecte, doncs no vam dubtar doncs, en proposar a Joan Noguer, doncs, perquè és una persona que apreciem, que seguim el seu treball inclús molt abans de conèixer-lo personalment i que trobem que està fent una feina magnífica i que és una de les persones que des de la geografia doncs, ha obert moltes vies, molts espais en els quals alguns nosaltres ens hem intentat entrar, aportar petites aproximacions i que des del nostre punt de vista doncs, la geografia entesa com una pràctica cultural que té en compte tots molts elements en els quals doncs, les pràctiques creatives, les pràctiques artístiques doncs, hi tenen una cabuda i una valoració, doncs, ens sentim molt còmodes i ho hem fet projectes junts i hem acceptat col·laboracions amb ell i bueno, esperem que segueixi així. No? Aleshores, el que farem avui per la nostra part, doncs, la idea és fer un diàleg amb en Joan, però també és situar una mica les idees que hem desenvolupat a l'exposició. Potser alguns de vosaltres heu vist l'exposició de la Comunitat Inconfessable amb tota la seva complexitat. La nostra part doncs, està ja tot exposat a la Capella de Sant Nicolau, però també a vegades val la pena doncs, en aquests actes fer un complement, afegir-hi alguna apreciació, desenvolupar més una idea, explicar més una obra que queda doncs, més confusa, i això és una mica el que volíem fer avui. Si heu vist l'obra, doncs bàsicament nosaltres dintre de l'encàrrec de Valentín Roma per la Comunitat Inconfessable doncs, pensàvem doncs, que aquesta aproximació nostra doncs, al territori podia portar alguna cosa a aquesta idea de territori i comunitat. I la nostra aportació ha sigut desenvolupar una sèrie de projectes que s'articulen a partir de dos línies de treball. Dos línies de treball que inclús en la mateixa exposició, en la seva disposició espaial, manifesten, demostren una connexió. Seria com les dues cares d'aquesta estanteria que està ara exposada a la Capella de Sant Nicolau i que separen, però també alhora uneixen treballs que busquen una certa complementarietat. Les dues idees serien narracions metropolitanes i la idea d'aula permanent. Desenvoluparem una mica doncs, aquestes idees i les situarem en algun dels treballs puntuals que hi ha a la sala i esperem doncs, que d'aquí sorgeixin idees com per desenvolupar el debat. La idea de narracions metropolitanes era, havia sorgit com una metodologia, una aproximació del treball artístic que es planteja la representació territorial. És a dir, hi ha molts dels treballs artístics que, buscant una relació amb el territori, el que ha fet la tradició de la imatge en el món occidental és representar el territori, però aquesta representació del territori és una representació que està filtrada doncs, de desitjos, de pors, d'incerteses, de dubtes sobre la nostra relació amb el context. La idea de les narracions metropolitanes doncs, era acceptar d'alguna manera que el territori actualment, que és un territori d'àmbit metropolità, ja quasi a tota Europa, podríem dir, i en moltes parts del món, doncs és un territori que és fragmentat, que és trencat, que costa de representar i costa de donar-li una imatge única, i que precisament aquesta dificultat pot amagar algunes de les virtuts que pot tenir encara l'experiència del treball sobre el territori. És a dir, doncs, la diversitat amaga permet la diferència, i aquesta diferència ens permet doncs, que el relat no sigui un relat únic, uniforme, sinó que sigui un relat divers. La idea de buscar un lloc comú està dintre d'aquesta relació entre territori i comunitat, la vinculació, no? Hi ha la comunitat com un nucli, hi ha diverses relacions, hi ha moltes de relacions entre territori i comunitat, que el territori és la que forma la comunitat, que hi ha una identificació per uns valors que estan en el territori i que la comunitat assumeix, o la de que el territori és un receptacle i és la comunitat la que crea uns valors que creen una cohesió independentment de la identificació o no amb el lloc. No? Això genera doncs, molts aspectes de lo que seria la identitat dels llocs actualment i també la seva construcció. No? Dintre del treball que hem fet per Venècia i ara per Girona, doncs hi ha tota una sèrie de treballs que prenen aquesta idea de les narracions metropolitanes, que és una acumulació, una suma de relats que no han de ser coincidents, que no han de ser totals, que poden ser fragmentats i contradictoris, i que en l'exposició els hem anat col·locant doncs, des de lo més general fins a lo més particular, des de l'experiència de Manuel Sánchez Verdum, que construeix la seva casa, construeix el seu barri, crea una ressignificació a partir de la seva relació amb el lloc, fins al relat de dinàmiques d'ús global o general, com estan en el relat que es vincula al centre comercial. No? Un dels treballs que vam desenvolupar a Venècia específicament doncs, va ser aquesta web que es diu construcciòautonoma.net i que es plantejava com una construcció o un dipòsit, un contenidor per encabir-hi doncs, tots aquests relats, que alguns podien fer referència doncs, a l'àmbit proper on els vulguem o podien ser relats que anem nosaltres recollint o introduint. No? La idea d'aquesta construcció autònoma era doncs, de donar una certa importància al factor de construcció pròpia, no? De l'autonomia entesa com un compromís amb el lloc. O sigui, entenem que existeix l'autoconstrucció lligada a l'arquitectura, però també existeix l'autoconstrucció en el relat propi, no? El relat no mediat, no? En la identificació d'una experiència que és autònoma i també pot ser col·lectiva. No? Bueno, en relació a això, us explico alguns exemples de lo que vam desenvolupar i una mica la línia en la qual nosaltres valoràvem. No? En aquesta web doncs, hi havia doncs, una sèrie de llocs identificats i vam construir amb un equip de redacció, un equip d'investigació, una sèrie de relats, en aquest cas doncs, centrats en la zona de Barcelona. No? En aquests llocs doncs, identificàvem unes històries, unes narracions i, per exemple, una, doncs, us explico breument quines són i després en desenvoluparem una més, amb més detall. Hi ha un relat sobre la mina en el qual doncs, es marquen tres recorreguts i aquests recorreguts són gravacions, són entrevistes que es fan a diferents col·lectius de la ciutat i que marquen doncs, una història del barri lligada també a un deambular, un recórrer al barri. N'hi ha un altre que es diu el litoral esborrat i que fa referència també a la història oculta lligada doncs, a la transformació de la ciutat, és a dir, aquella història que la transformació, la modernització de la ciutat ha suplantat, ha anul·lat sense deixar cap rastre i que aquesta història doncs, és pràcticament irreconeixible en l'actualitat, encara que persisteix latent com una memòria esborrada. No? Hi ha un altre relat, potser el més complex dels que hem fet, que està referit al barri del Raval, i aquí doncs, ens interessava precisament aquesta construcció autònoma lligada al barri. I aquesta construcció autònoma, doncs, amb acord amb la persona que va treballar més aquest tema, que és Maribel Cadenas, doncs, vam decidir doncs, crear com tres línies narratives. No? Hi ha unes línies de temps assenyalant una sèrie d'èpoques i al mateix temps tres línies de continuïtat. Una fa referència a la central, la que, per dir-la d'alguna manera, anomenàvem la mirada neutra, però que és precisament la més activa, potser a nivell de construcció urbana, que és la dels plans urbans, de les plans de reforma, de les actuacions que transformen físicament el barri, i en paral·lel hi hauria com doncs, aquestes núvols, un, doncs, el de baix en blau, que ressegueix una mica la mirada literària al voltant del barri, que és una mirada paral·lela, a vegades contradictòria amb l'altra, a vegades coincident, i en vermell el que seria la mirada doncs més combativa, més de resistència front a moltes de les actuacions provocades per la mirada central. No? Un dels relats que potser us volia doncs, comentar una mica més doncs, és el que fa referència al Poble Nou i que vam anomenar les comunitats que resisteixen a l'oblit i que amb una seqüència també històrica de diversos períodes intenta resseguir la història de tres enclaus, tres espais físics de la ciutat. Un és aquí veieu doncs, diferents etapes. Un fa referència a un edifici que era l'edifici dels federals, un centre social doncs, lligat a la cultura obrera, amb tota la seva història d'autogestió de serveis, de crear comunitat. Un altre és el camp de futbol, un espai que en un moment determinat doncs, era el camp, ara és una plaça pública, però en aquell moment era el camp de futbol, era el Júpiter, i és un club de futbol lligat doncs, a un barri obrer i amb una certa tradició d'aglutinar doncs, una resistència obrera i una forma de cohesió també. L'altra és la fàbrica de Can Saladrigues, és una indústria de les importants del Poble Nou i que també durant tot aquest període anem resseguint una mica la seva evolució, no? O la seva transformació. La idea de la web, doncs, és anar resseguint com aquests enclaus, doncs, van canviant successivament en el temps, i quina és la lectura que en fem, quines són les referències que ens queden respecte, doncs, a la transformació no tan sols física sinó social de la ciutat, en el qual, doncs, aquesta narració, doncs, està lligada, doncs, a una transformació social del barri, hi ha una transformació també de les formes d'organització i podríem dir, doncs, de les formes de comunitat, no? Per acabar, doncs, per exemple, el cas de l'edifici de la cooperativa dels federals, o l'edifici dels federals, que després de la guerra, doncs, va ser confiscat pels falangistes i després venut, i darrerament, doncs, és un centre social ocupat, que és la Teixonera, la teixidora, i que actua, doncs, com un centre social molt actiu actualment en el barri del Poble Nou. És a dir, doncs, resseguint la història de diferents llocs, ens apareixien, doncs, tota una sèrie de rastres de sobre el que era aquesta memòria, no?
Jo continuaré explicant una mica l'altra part de lo que era aquest prestatge d'aquesta biblioteca de la comunitat inconfessable que nosaltres plantejàvem, i era la temàtica d'aula permanent. Com a aula permanent definíem aquesta construcció... Se'm sent?
Sí? El micro.
Com a aula permanent definíem aquesta construcció de la ciutat, de la metròpolis, com una experiència comuna, on aquests relats van prenent cos, però que necessiten actors i subjectes, històries o subjectes per desenvolupar-los. Un dels treballs que presentàvem a Aula Permanent i que volíem aprofitar avui per fer-vos arribar és aquesta publicació. Hem portat uns quants llibrets per donar-vos, que és d'allò com a permanent, quadern pedagògic, que era un recull de projectes, i que ara tractaré una mica d'explicar quin era l'objectiu que teníem de fer aquesta publicació. Primer de tot, aquesta publicació una mica va ser el Valentín Roma, no?, que ens va suggerir una mica, coaccionar quasi, que teníem que fer un quadern pedagògic que recollís tots aquests projectes que ens agraden i d'on nosaltres trèiem una mica la inspiració a l'hora de desenvolupar els nostres treballs. I la veritat va ser molt, molt engrescador i molt agraït, perquè ha quedat un llibret del qual estem molt contents, amb un disseny una peça molt maca. L'aula permanent la definíem com una comunitat d'aprenentatge on les persones que aprenen són els mateixos ciutadans de la ciutat. És una escola sense murs i on la ciutat participa d'aquesta altra manera de viure, d'aprendre un dels altres. Aquesta idea pot ser molt romàntica, però nosaltres la recollíem de la inspiració de l'avantguarda pedagògica catalana. I era aquesta avantguarda pedagògica, la volíem posar com en valor en la cultura contemporània, perquè ens semblava que a hores d'ara la cultura està com en un territori d'ambigüitat i de falta d'identitat, que no sabem molt bé els que treballem a la cultura què estem fent, no? si hem de ser qüestionadors del que hi ha, si hem de ser si hem de tenir una postura supercrítica, si hem de donar entreteniment, si hem de produir imatges, si hem de... Llavors ens semblava que ressignificar aquesta avantguarda pedagògica tan important que va ser a Catalunya a principis de segle era una manera d'entendre què podíem nosaltres, com a treballadors de la cultura i creadors, com ens podíem aproximar. I aquesta era la part de ressignificació. Aquest capítol li vam encarregar al Pere Solà, que és un pedagog expert en l'escola de Ferrer i Guàrdia, i ell explica molt bé en el seu text, no?, com d'alguna manera els nous moviments globals podrien correspondre a aquesta nova manera d'entendre la manera de viure a la ciutat i de poder establir xarxes i comunitats. Una altra aproximació que fèiem era com rellegir aquestes pràctiques, no?, que nosaltres coneixíem molt poc, perquè en realitat Nosaltres, quan hem estat a l'escola, ningú ens ha ensenyat que hi havia aquestes altres maneres d'aprendre i de fer, perquè hi havia com una invisibilitat de tota aquella època. I nosaltres, clar, també ens preocupava això de com tota aquesta etapa tan fèrtil havia estat esborrada. I vam trobar aquest llibre, aquest periòdic de la Huelga General, que és el Ferrer i Guàrdia, en paral·lel a l'Escola Moderna, funda un periòdic que funciona del 1901 al 1903, i ens vam dedicar uns dies a rellegir molts d'aquests articles de la Huelga General, on ell convida doncs, a pensadors intel·lectuals de l'època a qüestionar-se quina és la manera de fer transformar la societat, no? Perquè Ferrer i Guàrdia pensa que la transformació social té que ser a partir de les escoles i de l'aprenentatge. I molts d'aquests textos eren d'una radicalitat i d'una actualitat rabiosa, no? I era com, ah, és que els hem de posar aquí perquè és això el que... Clar, trets de context i amb altres paraules, però ve a dir una mica el que nosaltres estàvem investigant. Molts d'aquests articles s'inserten en el llibret entre els textos com un preàmbul a cada un dels textos. I una altra de les coses que ens preguntàvem també era com havíem de reescriure, què havíem de fer nosaltres com a creadors, buscar noves maneres de col·laborar amb els altres, de fer projectes, d'actuar, d'aprendre conjuntament, i com aquesta creació, no, tenia que ser, com diu en els cartells que vam fer, col·lectiva, simbòlica i permanent, no? Com crear algo que sigui no una creació d'autor ni una obra personal, sinó com algo compartit que fos simbòlic, perquè la cultura, com a cultura popular, havia de ser apropiable i que fos permanent perquè pogués ser transmès i après. I finalment, pensant que totes aquestes pràctiques de reescriure, ressignificar i rellegir es tenien que concretar, no?, en un projecte que fos el de recompondre i transmetre. I una mica aquest recull de recomposició i aquesta transmissió s'havia de configurar en aquesta aula permanent que nosaltres pensàvem com una iniciativa, com un museu cívic, no? El Museu Cívic de Guedes, que fos de la gent i apropiat per la gent i que fos la cultura construïda des de les bases. I en aquest cartell, que també estava a l'exposició, fèiem aquest... No? Aquí apareixien tots els conceptes d'aprenentatge, acció, creació... I el més important en el que nosaltres ens trobem i ens posicionem com a creadors potser és aquest darrer, no?, de transmissió, d'engegar coses, de voler doncs, transmetre altres maneres o investigar altres maneres de crear i de posar en comú. En el llibre vam convidar a tot un grup de... Molts d'ells són amics i col·laboradors habituals. El Pere Sula, que ja l'he anomenat, que és pedagog. Valeria Giacomoni, que ja pertany a l'Ateneu Enciclopèdic Popular, que és un ateneu que era pioner i el més nombrós, que recollia el número més gran de persones a Barcelona i que estava dedicat a l'autoformació obrera. Els obrers, no, molts d'ells eren analfabets i després de sortir de les fàbriques s'anaven a l'Ateneu, doncs, a aprendre a llegir, a escriure, però també a aprendre... a tenir una consciència de la seva dimensió i del seu rol i de com ells podien doncs, canviar la societat per millorar-la o de quina manera podien implicar-se per millorar la condició obrera. A l'Ateneu, a hores d'ara, està lluitant per tenir un local propi que va ser usurpat durant la Guerra Civil i d'alguna manera el cas de l'Ateneu Enciclopèdic reprodueix encara, no, les condicions en què estaven durant la dictadura, perquè no tenen un local, estan en una situació que no es poden consolidar, sí com a arxiu històric que són ara, però no com a lloc de dinamització social. El segon capítol era el del Center for Urban Pedagogy de Nova York, que és un projecte, un dels fundadors és del Damon Rigg, que des de Nova York estan treballant sobre els barris i sobre com els nois i la gent que habita les barriades poden ajudar a planificar la seva ciutat des de la vivència personal. fan un treball increïblement immens i enriquidor i que seria el que molts de nosaltres voldríem per la nostra ciutat. La Fundició és un grup que està treballant amb escoles, treballa des de dins de les escoles sobretot, i el seu projecte que presentaven aquí era el projecte de la Rulot, que és com un espai itinerant on els nois de l'escola fan com una auditoria al barri de Ripollet, a un dels barris de Ripollet, però que està immers en una llei de barris, i ells d'alguna manera fan el seguiment de tot el que està passant a partir d'aquesta transformació de la llei de barris, i són ells els que proposen doncs, als seus pares, als seus veïns, de qüestionar-se els canvis i com des de l'escola es pot difondre una altra mirada sobre la ciutat. A l'altre projecte segur que el coneixeu, de la Abierta Granada, que és entre la Universitat d'Arquitectura i de Belles Arts. Els alumnes van establir-se com una aula independent que dintre de la universitat proposava temàtiques i continguts curriculars. Aquest projecte va poder construir un espai annexat a la universitat i s'ha consolidat com un espai doncs, alternatiu que dintre de la universitat opera entre la ciutat i la universitat. I per últim, l'Escola de Ciudad de São Paulo, que és una escola d'arquitectura que té una estructura assembleària on cada alumne decideix què vol estudiar, com vol estudiar, i les pràctiques es fan directament amb la ciutat i amb les comunitats, els barris, on es construeixen doncs, els projectes sobre les necessitats reals. I és una experiència d'escola fantàstica i vam tenir l'oportunitat de conèixer un dels fundadors també i el vam convidar al projecte. No em vull allargar més per donar pas al Joan Noguer, però bueno, només dir això, que si el llibret està en PDF a la nostra web, si el voleu descarregar, i tenim alguns exemplars aquí per donar. Bueno, l'últim, sí, hi havia això, que eren unes imatges que vam recollir, aquell cartell de transmissió, ens van enviar uns companys de Barcelona, doncs a l'esquerra hi ha la imatge d'aquest carrer, al barri del Raval, durant les barricades de 1909, i a la dreta està, aquest any va fer el centenari, està al mateix carrer, no? És just el mateix lloc que ens van enviar la imatge de l'espai amb ells aquí. Ja està.
Voldria agrair la invitació moltíssim als organitzadors d'aquest acte i molt especialment als companys de Side Size, el Joan i l'Elvira. Ells són des de fa molt temps un referent no només per a mi sinó per a molts geògrafs, perquè el treball que estan portant a terme té molt a veure amb una forma determinada d'entendre la geografia contemporània. Jo penso la geografia més innovadora precisament. En qualsevol cas, jo no sóc artista i ho comentava abans d'entrar, és molt temerari que avui hagi acceptat ser aquí entre vosaltres, però resulta que després un cop hi sóc, em sento molt còmode, potser perquè no puc evitar sentir-me còmode també en les fronteres d'aquesta disciplina, la geografia, que és minoritària pel que fa a la seva pràctica, però complexa i d'amplitud de mires pel que fa a la seva essència, en última instància, que et permet situar-te en moltes fronteres, i en alguna d'aquestes fronteres, en moltes d'aquestes fronteres, topes, en el bon sentit de la paraula, amb d'altres disciplines, arts, ciències, en aquest cas amb l'art. Sempre he pensat, per altra banda, que la geografia porta implícita una dimensió cultural enorme, enorme, que malgrat, desgraciadament, hem oblidat massa sovint en l'acadèmia, i que històricament ha permès aquest diàleg molt fructífer amb l'art, les humanitats, les ciències en el sentit ampli. Quins són els elements que a mi particularment, i a molts companys meus, m'interessen del treball de Side Size, i que heu pogut escoltar o heu pogut visitar a la capella de Sant Nicolau, ara aquí a Girona? són molts, i molts d'aquests tenen a veure precisament amb aquells aspectes que avui són claus en la geografia contemporània. I jo crec que en Joan i l'Elvira han tingut la intuïció, o han estat capaços de veure-ho, això, sense ser pròpiament geògrafs, no? Però han tocat allò que es diu en la diana. I posaré només uns quants d'aquests elements per després entrar a explicar-vos alguna cosa del nostre treball que té molta relació amb el seu, però des d'un camp totalment diferent i des d'una perspectiva aparentment molt allunyada. Aparentment, a l'hora de la veritat, no tant. Aquests elements, quins serien? Representació territorial. En Joan ha començat la seva exposició parlant i utilitzant aquesta expressió, representació territorial. I és veritat, és fonamental la forma de representar el territori, que vol dir la forma en què l'expliquem i, per tant, la forma en la que induïm a la resta de la societat a entrar en aquest territori és fonamental en un moment, especialment aquest, el contemporani, en el que és vital lluitar per aconseguir una nova cultura del territori, a nivell social, parlo, no a nivell acadèmic o professional. Un altre aspecte que em sembla clau, la construcció del lloc. La construcció del lloc, això que sembla aparentment tan senzill i en el fons és tan complicat. I la relació d'aquesta construcció del lloc amb la construcció de la identitat, que és novament un aspecte en aquest món de dialèctica i dicotomia constant local-global fonamental. Com es construeixen els llocs, com els éssers humans encara avui seguim construint llocs, imaginàriament, mentalment i realment, materialment, com ens sentim en els llocs, com ens sentim en els llocs. I aquest seria el tercer aspecte, el sentit del lloc. El sentit del lloc, que és clau, és un camp de pensament i de reflexió clau en la història de la geografia i molt especialment a partir dels anys 70, a partir de l'obra de geògrafs com Yi Fu Tuan, per exemple, que entenen que hi ha un munt de relacions de l'individu amb el seu entorn que difícilment seran quantificables, que difícilment seran objectivables, però que no per això són menys rellevants. Relacions de tipus sensorial, el paper del cos, el retorn del cos com a subjecte i objecte d'aprehensió territorial, relacions de tipus emotiu, de tipus afectiu, afectiu en va, de tipus simbòlic, de tipus imaginari, etc, etc. Un munt de relacions que són fonamentals per entendre com ens movem, què ens passa, com interaccionem amb el món que ens envolta. Un munt de dimensions que havien estat absolutament bandejades per la geografia neopositivista dels anys 50, 60, fins i tot pel marxisme, en certa mesura, una part del marxisme, si més no, i que són reivindicades posteriorment, i que, en canvi, curiosament, he pensat quan l'Elvira estava parlant dels Ateneus Obrers, a principis de segle, els geògrafs anarquistes, com per exemple Pau Vila, no s'ha d'oblidar que Pau Vila va filtrejar durant molt temps amb l'anarquisme quan era obrer i sortint de la fàbrica tèxtil anava als Ateneus Obrers, aquests mateixos Ateneus Obrers, i era soci, correcte, i a més va accedir a la geografia a través de les traduccions al castellà d'Élisée Reclis, el gran geògraf anarquista que ja era traduït en aquell moment i que ell va conèixer gràcies als Ateneus Obrers, a les nits, sortint de la feina i treballant. Reclis, com tots els geògrafs anarquistes i els que estaven vinculats amb el socialisme utòpic, ja reivindicaven aquestes dimensions fa més de 100 anys. La reivindicaven, aquest tipus de dimensions, i no creien que eren ni que fossin menys revolucionàries, entre cometes, que les pròpies d'un anarquisme militant, tot el contrari. En qualsevol cas, aquesta dimensió del sentit del lloc és fonamental i em sembla que en el seu treball és perfectament perceptible. Un altre element, l'experiència del paisatge, entès aquest com una dimensió cultural enormement dinàmica de la contemporaneïtat. Un altre aspecte, la vivència del territori, entesa com una narració, com un relat, sobretot del territori metropolità. I en efecte, aquests treballs que tenen un vessant pedagògic, però que van molt més enllà, de descobriment, literalment, de descobriment dels entorns urbans metropolitans deixats, abandonats, cutres, si es vol dir així, i que només s'hi accedeixen a partir d'experiències com l'Observatori Nòmada o les que vosaltres heu tirat endavant, són fonamentals justament perquè, de fet, la immensa majoria de la gent viu quotidianament aquests paisatges que, per altra banda, Marc Retxa, en la seva darrera pel·lícula Petit Indi, reflecteix d'una manera brillant, i aprofito per aconsellar-vos que aneu a veure la pel·lícula si no l'heu vist encara, i que ell capta molt bé, no només perquè sap captar sempre molt bé els llindars, les fronteres en totes les seves pel·lícules, sinó que amb aquesta, a més, capta el llindar de la frontera metropolitana i de la ciutat. Això jo crec que és molt, molt clar en el treball també de Sidesize, i per això cal la literatura i cal l'art i calen moltes més coses. I per descomptat, tot aquest treball en el fons pedagògic, en última instància aplicat, no? Que esteu fent de coneixement del territori, que, insisteixo, a nosaltres en la geografia ens ve ja des de Pau Vila, i sobretot a l'època republicana, el treball de l'Escola Horaciana i tot el moviment de renovació pedagògica que va tardar 40 o 50 anys, fins Rosa Sensat no va ser recuperat quan ja s'havia aconseguit un nivell altíssim de qualitat en aquell moment. Bé, aquests són els aspectes que a mi i d'altres m'interessen, i molt, del treball de Sidesize, de la seva exposició i dels seus escrits. Però a continuació el que voldria en 10 minuts és mostrar-vos com des d'un altre camp, el meu, que és allunyat, objectivament és allunyat d'aquest, almenys pels orígens disciplinars, com hi ha paral·lelismes evidents i com les visions són complementàries, tot i que sovint l'objectiu que es persegueix és en última instància no artístic o no aparentment allunyat o no només cultural, sinó també molt aplicat, per exemple, a l'ordenació del territori, que en el fons també és cultural, tot és cultura, però bé, perquè ens entenguem. El PowerPoint que us he preparat està ordenat en tres grans blocs, per justificar justament aquesta lectura complementària amb els companys de Sidesize, que són el de participació, educació i conscienciació, que són participació pública, educació en el sentit ampli i conscienciació social, que de fet són tres dels grans eixos del nostre treball que junt amb d'altres tendeixen a un objectiu final clau, que potser és, no sé si romàntic, com deia l'Elvira, però si més no, és absolutament imprescindible, i és estendre, arribar a aconseguir algun dia una nova cultura del territori, entre la ciutadania, no només entre les classes dirigents. Nosaltres ens hem adonat que han passat, nosaltres i qualsevol persona que obri els ulls del seu entorn, que han passat un munt de coses, sobretot els últims 15-20 anys en aquest país, que han estat clau. Una profunda transformació dels paisatges, dispersió urbanística, en Francesc Muñoz ha estudiat molt bé aquest procés, també us aconsello, per cert, el seu últim llibre, Urbanalització, de Gustavo Gili, que explica molt bé aquests elements que ara veureu, la importació de tipologies urbanístiques foranes, emergència de paisatges banals, paisatges sense imaginari, fragmentació ecològica, fragmentació paisatgística, pèrdua de paisatges agraris de gran valor, homogenització dels paisatges, artificialització, tematització, novament, banalització en les perifèries urbanes, i no només urbanes al sentit de gran ciutat, sinó de qualsevol petit nucli, també. En fi, una llarga llista que ha comportat també alhora un cert descontentament, un cert rebuig social que s'expressa de moltes maneres, a vegades de manera palpable i evident, com aquestes, i d'altres, doncs, de manera més subtil, però que manifesten una mena de descontentament, d'angoixa, en alguns casos, per el risc, o no ja el risc, sinó l'evidència de pèrdua del sentit del lloc, que molta gent sent i experimenta, fruit de molts d'aquests processos, fruit d'haver-nos immers com a país en els últims 25 anys en una mena de bogeria col·lectiva i d'haver-nos convertit en nous rics, en certa mesura, amb tot el que això implica, en relació a l'ús del territori, etc. Entre mig han passat algunes coses interessants que en el fons també reaccionen davant d'aquest procés, com és aquest document, el Conveni Europeu del Paisatge, que s'assigna l'any 2000, és a dir, es promulga l'any 2000 a Florència. És un document molt interessant, un document del Consell d'Europa, no de la Unió Europea, sinó del Consell d'Europa, en el que es comença a intentar donar resposta al que està passant, i que no només està passant a Catalunya o a Espanya, sinó a molts altres llocs. I es comença a definir el paisatge d'una manera molt més àmplia, es comença, en aquest cas, a considerar que el paisatge és un element important de la qualitat de vida, que no és només una qüestió estètica, cosmètica, sinó que afecta la nostra qualitat de vida, a la nostra identitat, al sentit del lloc, etc. etc. Tot això es va coent, i entremig aquí a Catalunya unes quantes institucions impulsem aquesta aventura, no sabem fins quan durarà, però en qualsevol cas ara ja porta 5 anys en forma de consorci, molt sobretot des de les universitats, amb una presència pràcticament bé, de totes les universitats públiques, però molt liderada per elles, a més de moltes altres institucions, administracions, grups socials, col·lectius i d'altres. En el marc d'aquest context social, també fins a cert punt institucional, perquè no es pot negar que el Conveni Europeu del Paisatge ha impulsat, ha fet que, per exemple, a Catalunya des del 2005 hi hagi una llei de paisatge, per exemple, que segurament és poc ambiciosa, però que en qualsevol cas no hi era, i no hi era perquè no passava el que estava passant i no hi havia hagut la voluntat política tampoc de tirar-la endavant. Però sigui com sigui, això ha fet que s'hagin tirat endavant un munt d'iniciatives que aquí no comentaré, però que sí comentaré aquells tres eixos, com deia, en 5 minuts, que tenen a veure amb participació, educació i conscienciació per complementar el treball que des d'un altre àmbit estan fent col·lectius com els de SiteSize. Nosaltres, la participació ciutadana en l'ordenació del paisatge, sobretot la canalitzem, perquè de fet és l'únic que podem fer, no tenim cap altre àmbit on fer-ho, en el que en diem cartes de paisatge i catàlegs de paisatge. No entraré ara a distingir, una té una dimensió més local, l'altra té una dimensió més àmplia, que cobreix tot el territori, no entraré en detall, però en qualsevol cas, en els catàlegs de paisatge que ocupen el conjunt del territori de Catalunya, dividits en 7 catàlegs, per altra banda, hi ha tot un procés que parteix, a partir d'una metodologia determinada, de la base de que no es pot treballar en paisatge, no es poden aplicar, ni es podran aplicar aquells que els pertoca mai polítiques de paisatge, si no es procedeix a un procés de participació pública importantíssim, com ja deia clarament el Conveni Europeu del Paisatge, al que he fet referència. Perquè resulta que quan parles i quan treballes sobre paisatge, no treballes només sobre elements materials, palpables, tangibles, sinó que treballes també amb imaginaris, amb percepcions, amb sensacions, i aquestes són difícilment aconseguibles, reconeixibles, si no entres al terreny de la participació pública i, a més, ben feta, no testimonialment, perquè si no, no hi accedeixes. Aquests catàlegs, que cobreixen tot el territori de Catalunya, tenen 4 fases, una fase d'identificació, caracterització, una altra d'avaluació dels valors d'aquest paisatge, una tercera i quarta, que és la que a l'administració li interessa més, de definició d'objectius de qualitat, què caldria fer, i una última de proposta concreta de mesures i d'accions. En totes les fases hi ha participació ciutadana important, sobretot a partir de la segona fase. Bé, aquest és simplement un mapa dels paisatges de Catalunya. Com a resultat d'aquest procés i del treball dels experts, evidentment, que és el primer mapa que tenim a Catalunya, no n'hi havia, no existia un mapa com aquest, ara en tenim un, 135 paisatges, algú fa la conya d'un paisatge per diputat, probablement, però en tot cas ha sortit així, n'hi ha 135, és el que hi ha. Però, sigui com sigui, aquests paisatges tenen tots ells unes fitxes al darrere, totes les universitats públiques han treballat en aquest procés, i la veritat és que ha estat un procés molt, molt, molt ric, perquè hi han participat arquitectes, urbanistes, geògrafs, ambientòlegs, antropòlegs, sociòlegs, s'han tingut en compte valors de tota mena, no només aquests més ecològics, més palpables, més evidents, sinó aquells que sovint són molt més relliscosos, que són de molt més difícil, ja no diguem cartografia, que a vegades és impossible, sinó reconeixement, valors estètics, valors socials, valors espirituals fins i tot, valors simbòlics, tot això s'ha tingut en compte, com altres aspectes que ara no venen al cas, però el que m'interessa és anar a la qüestió de la participació, que s'ha implementat, com dic, en totes les fases del procés i a través de diversos instruments molt complementaris. I s'ha aplicat per mitjà de diferents tècniques, tècniques diverses de participació, que si passaré per alt només les enumeraré: estudis d'opinió, enquestes telefòniques, les bàsiques, consultes a través del web, entrevistes a agents, és a, entenem per agents aquells col·lectius que tenen la capacitat de transformar realment el territori, des de agents econòmics fins a agents socials, fins a tota mena d'actors que transformen per la seva activitat o poder aquest territori. Entrevistes amb aquests agents, grups de discussió aleatoris en els que s'hi vinculava qui volia i assistia qui volia, tallers amb persones a títol més individual, amb professionals, amb experts, tallers oberts, en fi, s'han interaccionat, utilitzat diverses tècniques que vàrem, per altra banda, posar a discussió en un seminari que es va realitzar aquí a Girona mateix, a la Mercè, junt amb altres experiències, entre altres les de SiteSites, per veure si podíem aprendre d'altres experiències i incorporar-les en aquest procés. Bé, aquí hi havia unes enquestes que explicaven els pros i contes de cadascuna d'aquestes vies, que aquí no ens interessa, però en qualsevol cas ha estat un procés molt ric, segurament no ha arribat allà on no hauria d'haver arribat, però l'esforç de la gent que ha participat ha estat ingent i a més creient-se'l a fons, no? Treballant-hi amb molta dedicació. Un procés de participació que ha tingut allò que és clau i que sovint oblidem, un retorn. A totes les persones que han participat en aquest procés se'ls ha remès un informe dient: tu vas participar, el que vares fer, la teva aportació ha servit per això. En molts casos per res, en d'altres per bastant. Però en qualsevol cas tenen dret a saber fins a quin punt el seu procés, la seva implicació en aquest procés, que en alguns casos alguns ciutadans va representar hores i hores, diverses tardes, durant diversos dies i durant diverses setmanes, se'ls ha fet arribar el resultat de tot aquest procés. A més d'una bústia oberta en tot moment, en fi, aquest és el document de retorn, aquest dossier que teniu aquí baix, que cadascun dels membres d'aquestes 5.200 persones ha rebut un cop s'ha acabat, ha finalitzat tot el procés. Les 5.200 que varen voler donar els seus noms i cognoms i la seva adreça, perquè els féssim arribar aquest document. Bé, aquí és un esquema de la combinació de tècniques de participació. Òbviament ens han ajudat en aquest procés especialistes en aquest camp. No és fàcil la participació, no és gens fàcil, i convé que hi treballin aquells que hi entenen. La participació ha servit per moltes coses, ha tingut una incidència real, fins i tot en la pròpia identificació d'unitats, i ja no diguem en la pròpia definició dels seus límits, que sempre es confrontaven, òbviament, amb els dels experts, però que en qualsevol cas ha fet variar delimitacions, ha permès entendre molt millor allò amb el que s'estava treballant. I també pel que fa a les propostes concretes d'actuació, ja no només en la fase més de descripció, sinó les propostes concretes. S'han recollit literalment frases, propostes concretes, com per exemple aquesta, no?, d'un senyor: les grans zones d'aparcament i de polígons industrials de la Jonquera semblen Tijuana, amb plàstics, camions, supermercats, gasolineres, pam, pam, pam. Bé, això ha acabat, això multiplicat per 200, no, les que hi fossin, ha acabat convertint-se en un objectiu concret d'aquesta zona, unes entrades als nuclis urbans ordenades, projectades en relació al paisatge circundant, etc, 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 i uns criteris concrets per aconseguir aquestes actuacions. I el mateix cas en relació a altres àmbits. Per tant, en aquest sentit, la participació pública ha estat fonamental i indiscutible. No passo més per sobre perquè no pensava que tenia més temps, sincerament. Veig que, i després m'he adonat que en tenia menys i m'he passat preparant aquest PowerPoint. En tot cas, això vam confrontar ja fa temps, 3 anys, en un seminari de participació ciutadana aquí a Girona, a la Mercè, i ara sortirà publicat en forma de llibre d'aquí 15 dies, exactament, explicant aquesta experiència paisatge i participació ciutadana. Serà dels primers volums específicament dedicats a aquesta qüestió i ens sembla que pot obrir un debat que en aquest àmbit, en altres àmbits, urbanisme, ordenació del territori, medi ambient, són habituals, però en aquest no ho era. I obre una nova... Una altra línia, i només la deixo apuntada, és el tema de l'educació, la relació paisatge-educació. Bé, jo no puc afegir massa res més al que ja l'Alvira ha comentat, però des del nostre àmbit entrem en matèria, en experiències i projectes molt concrets a partir, sobretot, de la comunitat educativa, que ens ha ajudat, en concret en aquest projecte educatiu, que es diu així, Ciutat, Territori i Paisatge, que està pensat per la segona etapa de l'ESO i que consisteix en una mena de fitxes, làmines i una versió web d'aquestes làmines perquè els alumnes i els professors puguin treballar a classe, no tant el paisatge, no tant la ciutat, sinó tot. És a dir, la idea és inculcar aquesta idea fonamental que un ciutadà, avui dia, un ciutadà normal i corrent, ha de tenir cultura territorial. És un element fonamental d'una democràcia avançada, d'una democràcia madura, que no és el nostre cas, siguem clars, no ho és. No hem arribat a aquest punt. No hem arribat a aquest punt, ens agradi o no ens agradi. Hi ha notables excepcions en aquesta societat amb elevadíssima cultura territorial i amplíssimes llacunes, són les majoritàries, en altres capes. I és aquesta la idea de fons que ha impulsat projectes com aquests, Ciutat, Territori i Paisatge, que en aquests moments ja s'ha repartit i han rebut tots els centres d'ensenyament secundari de Catalunya. Hi ha hagut patrocinadors que han permès l'edició de milers de carpetes d'aquestes perquè anessin a parar a tots els centres d'ensenyament secundari. Aquí han participat especialistes en didàctica de les ciències socials, didàctica de les ciències naturals, una d'aquestes persones d'aquí a la Universitat de Girona, la Roser Batllori, i d'altres són d'instituts i d'altres universitats catalanes. Bé, la idea consistia no en explicar tipologies de paisatge, no era aquest el tema. Si l'objectiu que perseguíem era aquest altre que acabo de dir, formar, ajudar a formar futurs ciutadans perquè siguin capaços de pensar el territori, tenir criteri i decidir en el seu moment allò que creguin oportú, però amb coneixement fonamentat, no es tractava d'oferir un catàleg de diferents tipus de paisatges, sinó de mostrar-los diferents conflictes territorials basats i sobretot centrats en l'ús i abús dels paisatges d'aquests mateixos territoris. D'aquí que les 12 làmines, com vegeu, no són tipologies de paisatges, sinó que són temàtiques. Temàtiques no resoltes. Temàtiques en curs. La renovació del paisatge urbà, la proximitat de la metròpoli, parcs agraris en zones urbanes, paisatge com a recurs turístic, una ciutat dins un parc natural, la renovació dels paisatges agraris, els paisatges industrials, el problema de la ciutat difusa, ciutat compacta, ciutat difusa, una ciutat en zona agrícola, el paisatge fluvial i l'energia al sector de l'Ebre, els paisatges de frontera i els paisatges com a escenaris turístics. Són situacions reals, conflictives, que els nois i noies del país viuen. I bé, volem donar-los arguments, informació per intentar, a la mesura del possible, via web, via paper, arribar a simplement adquirir el mateix nivell cultural territorial que tenen per altres dimensions del que entenem habitualment per cultura. Simplement això, ni més ni menys. Bé, ho deixo perquè és molt interactiu, els professors tenen una clau que els permet controlar tot el grup de treball i seguir a distància tot el treball que estan fent. La veritat és que és una aplicació informàtica molt ben dissenyada, que no ha estat gens fàcil, però que finalment n'estem molt contents. I tot plegat va culminar amb un seminari fa només 3 mesos a la Pedrera de Barcelona, explicant aquesta experiència en el marc d'unes 15 experiències més a nivell d'Europa que en aquest moment s'estan portant a terme. Això ho teniu penjat al web de l'Observatori, totes les conferències, els vídeos estan penjats, us els podeu baixar. Us recomano especialment, permeto i sense desmereixer cap de les altres intervencions, la primera, d'un filòsof, no ni d'un especialista en pedagogia, la de Joan Manel del Pozo, que va fer la lliçó inaugural d'aquesta jornada i va ser excel·lent, realment excel·lent, i que va donar el to als 2-3 dies que van venir a continuació, que era un congrés internacional a nivell europeu, I com que el podeu escoltar, us podeu baixar el vídeo, us recomano que ho feu perquè és una autèntica meravella. Això es publicarà ara, d'aquí 3 mesos, per tant també tindreu el llibre si us ve de gust. I finalment, ja per deixar-ho, per no allargar-me més, perquè se suposa que això és un diàleg, no un monòleg, per tant, ja hem parlat tots una mica massa, aquest tercer nivell de conscienciació. La conscienciació social i és inherent en la participació, és inherent en l'educació, però i aquí també jo penso que hi ha una complementarietat amb el treball de SideSize. Si ens limitéssim als paisatges suposadament convencionals més visibles i perceptibles i aquells que són objecte habitualment d'interès, fins i tot per la premsa, ens oblidaríem d'una part molt important de la realitat quotidiana. D'aquí que hi hagi una línia tant de publicacions com de seminaris que vagi en aquesta, que vagi en aquesta direcció, és a dir, de posar sobre la taula els paisatges invisibles, els paisatges que no veiem, que hi són però que no veiem, paisatges que són marginals, bé per la seva marginalitat inherent o senzillament perquè són marginals socialment, considerats com a tals marginals, i per això no els veiem. No oblidem que el paisatge és una construcció social i els valors estètics que imbuïm a aquesta construcció social no són arbitraris, responen a un procés de construcció cultural també, i política moltes vegades. Llavors, seminaris com aquest, o com aquest que és el proper que celebrarem i el que estem especialment esperançats perquè hem aconseguit hores d'ara ja, que està pràcticament tancat, incloure veus molt diferents. En aquest seminari participaran des de grups de hip-hop, per exemple, no sé si el coneixeu, jo m'he posat molt al corrent últimament, hi ha un grup que es diu El Nota, no sé si ho coneixeu, de hip-hop, vam estar dinant amb ell l'altre dia amb el líder del grup a Barcelona, fantàstic, totes les lletres d'aquest grup tenen a veure amb aquests paisatges de la perifèria, totes. Llavors, quan li van plantejar, pensava que li preníem el pèl, dic, no, escolti, va, però què he de venir a fer jo? He de venir a cantar al mig d'acadèmics i vull dir, tu vine a fer el que vulguis, però ens interessa que expliquis d'on surten aquestes lletres i per què canteu aquests paisatges i com és el vostre sentit del lloc, com construïu el vostre lloc a partir de la música. Hi haurà cinema, hi haurà actuacions musicals, hi haurà artistes, hi haurà moltes exposicions de fotografia, sobretot de fotografia de paisatge. Ja han acceptat Jordi Bernadó, Albert Gus i Aleix Plademunt, Xavier Ribas, López Moné, Llorenç Rosanes, a participar activament en aquesta experiència, van tota una setmana, més el seminari pròpiament. I el seminari tracta sobre això, les franges. Volem mirar la ciutat no des del cor, sinó des de la franja. Invertir la mirada i veure què passa. Què passa des de la franja quan mires al centre i no a l'inrevés. Aquestes són operacions com aquesta mateixa, si ho fixeu en el web, aquí queda molt petitó, però estan sortint des de fa 6 mesos unes fotografies excel·lents en la portada del web de paisatges perifèrics. Són fotografies signades, en aquest cas, perquè són obra d'autor, i aquí al darrere es veu una miqueta, en aquest cas Jordi Bernadó, és un fotògraf excel·lent d'aquests paisatges perifèrics, que ens ha prestat gratuïtament unes 300 fotografies que van apareixent simultàniament, i al darrere d'ell els altres 6 fotògrafs també ens han prestat aquestes fotografies, i a canvi de citar el seu nom estem fent exposicions itinerants per la xarxa d'un tipus d'experiència paisatgística i de mirada basada en l'art. És a dir, són artistes, fotògrafs, artistes, que per nosaltres són fonamentals perquè permeten treure la llum realitats que els acadèmics o els especialistes en ordenació del territori normalment no capten, o si capten, ho capten d'una manera que és poc visible socialment parlant. Per això ens interessa molt el treball que s'està fent des de l'art i des d'altres camps paral·lels culturals, no?, en aquest sentit. Per arribar finalment, ja ho deixo aquí, a aconseguir això, tan simple i tan complicat, que teniu aquí a l'imatge, però socialment tan rellevant. Moltes gràcies.
Sí, bueno. Bueno, la idea, doncs, com deia Joan, era establir un diàleg. Han sortit molts temes compartits, molts temes en els quals aquesta incertesa si realment eren discursos correspostos, penso que amb el que acabes de dir, doncs, ratifiques això, aquestes connexions que existeixen, i jo en tot cas tinc algunes preguntes a fer i també ens agradaria que quedés temps com perquè poguéssiu participar vosaltres, no? D'alguna manera has parlat abans o jo també he citat el tema de la representació territorial. Molts d'aquests treballs són representacions territorials, però si això ho connectem amb aquesta idea que nosaltres plantejàvem de pedagogia en relació a la cultura del territori, moltes vegades nosaltres necessitem que aquest aprenentatge sigui un aprenentatge amb acció, i ens trobem també potser amb algunes dificultats que formen part també de la nostra cultura, en el qual les mediacions per la imatge, mediacions de molt tipus, interfereixen aquesta possibilitat de transformar i d'actuar en el lloc, no? I que sempre ens trobem també amb uns límits en el qual l'aprenentatge i la conscienciació es fa sobre les mediacions i difícilment sobre l'actuació en el lloc, no? I aquest ho sentim a vegades com un límit com a creadors, és a dir, doncs ens podem parlar, podem comunicar sobre les representacions com a mediacions que poden ser crítiques o poden ser pedagògiques, però ens falta arribar a una veritable construcció del lloc, no? Entesa com una, ja, si voleu, arribar, doncs, a aquesta idea de la comunitat que fa el lloc, no? No que se sent part del lloc només. I, bueno, volia vincular-ho, no? La feina que teniu en l'observatori és magnífica i està molt vinculada a una pota política fonamental, que és la planificació territorial, no? Però dintre de la construcció social del lloc ha d'haver-hi, doncs, altres potes que també deixin marges de construcció, perquè amb aquesta idea que nosaltres teníem de construcció autònoma, doncs, sigui possible també, i no sigui només una construcció a partir de les mediacions de representació, no? No sé si...
Sí, sí, no, tens tota la raó, i parlant en plata i clar i català, el que falta, és veritat, nosaltres som un centre d'estudis, no tenim cap mena de competència, però ens adonem perfectament del que dius, perquè alguns dels nostres treballs sí que esperem que tinguin algun dia aplicació a través, per exemple, els catàlegs de paisatge, que arriben a l'ordenació del territori, finalment. Però això que dius tu és ben cert, però això respon, jo penso, a una cultura de l'ordenació territorial hegemònica que és molt exclusivista en termes disciplinars, que otorga unes determinades competències només a un tipus de disciplines i de professionals, i que tots els altres, i per tant també bé, l'art, la cultura, totes aquestes dimensions, són complementàries i entren, si de cas, en el procés de mediació, però no en el procés real de construcció, de modificació d'aquell lloc. Això és veritat. I, com a molt, es resol a través de vegades, per exemple, no sé, coneixereu millor vosaltres que jo, el paper de l'art, l'escultura en l'espai públic, molt bé, però l'artista que dissenya l'escultura, o l'escultura, l'actuació, no només l'escultura, sinó una actuació determinada en un espai públic, molt sovint ni coneix el projecte inicialment. I si són espais públics petits, urbans, sí, perquè segurament ell mateix ho ha sol·licitat, perquè si no, no pot dissenyar. Però si són espais molt més oberts i espais més complexos i que van molt més enllà de l'escultura, sinó d'un pensar aquell territori en el moment de reordenar-lo, no hi són presents. És així. I jo crec que aquesta és una llacuna, és un repte, però que lliga amb el repte més ampli que jo plantejava, que és que quan parlem d'una nova cultura del territori, aquestes coses són dintre, perquè són fonamentals. però no hi són en aquests moments, és així.
El que potser seria d'això, no, inventar llocs com a llocs d'intervenció, és a dir, crear escales en el que la gent es, tingui una identificació real amb el lloc i que, bueno, en el cas de la ciutat hi ha una tradició que ja és la festa, no? La festa és el moment en què les persones organitzen la ciutat i la subverteixen, la converteixen en... és una llarga tradició, no? Però segurament hi són, no? També a partir d'aquestes imatges, doncs, també potser s'hauria de fer un catàleg de les apropiacions del territori, no? Inclús en els espais de perifèria o en els espais rurals, en el qual hi ha noves apropiacions, no? Sí. Que no són tan sols mirades, sinó que són nous usos, no? Nous usos que subverteixen, que generen noves posicions en el qual, doncs, el corporal és molt present, però també la creació de nous significats.
No? Sí. No, ara ho has dit, és precisament en els espais de la perifèria, entesa també la rural, inclosa la rural, és a dir, en aquells espais que no són sovint els hegemònics, els prioritaris per a l'ordenació territorial formal, més, on apareixen i emergeixen els usos més innovadors i interessants, que sovint responen a processos espontanis de la població local que ocupa, entre cometes, aquell espai que ha quedat marginat dels circuits de producció i consum majoritaris d'ús del sòl, ha quedat marginat, i en tant que marginat no interessa excessivament, i per tant s'hi poden desplegar usos alternatius, i sovint és així. En aquests moments a Buenos Aires, per exemple, o les grans ciutats sud-americanes, acabeu de tornar de Xile, jo conec més el cas d'Argentina, hi ha sota aquests cinturons orbitals, sota aquestes terres de ningú, dels barris perifèrics del gran Buenos Aires, s'estan generant processos alternatius d'usos del sòl que són exclosos dels circuits de producció i consum majoritaris, i per tant no interessen a ningú, però justament per això s'hi estan desplegant en iniciatives extraordinàries. En les ciutats més acabades i per tant controlades, això és més difícil. No sé si m'explico.
Sí, sí, sí.
Però llavors, pràctiques com les de l'Observatori i algun dels projectes que nosaltres fem, a vegades hi ha el límit, no, de... Quin és el límit dels productes culturals realment de poder propiciar canvis, o hi ha pràctiques que en lloc de canviar o com voldrien estan neutralitzant conductes o actuant com a, no com a catalitzadors sinó com a neutralitzadors, no? Això que tu dius, aquests territoris de la perifèria on no estan descuidats és on potser els llocs més interessants per treballar. Nosaltres hem estat treballant al voltant de la regió metropolitana i el Manuel Vázquez, el vídeo que posem aquí per Venècia, hi havia, no, aquest personatge com ell actuava de manera, encarnava el lloc i actuava sobre aquest espai com una dimensió de la seva pròpia persona. I clar, penso que un excés de mediació, no, o de planificació a vegades és contraproduent i neutralitza totes aquestes, no, aquesta floració espontània de què és la cultura.
Sí, 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 és un risc, és un repte. Jo defenso la planificació i l'ordenació en quant a dotació de serveis de qualitat de vida, perquè molts d'aquests espais no la tenen, no ens enganyem, no la tenen. I és veritat que potser aquesta intervenció, sempre i quan vagi lligada a un increment de la qualitat de vida, pot neutralitzar alguns usos espontanis. És veritat, i això s'ha donat en els horts urbans perifèrics. En Marretxa m'explicava l'altre dia que els horts que ell havia registrat a la pel·lícula ja no hi són, alguns d'aquells horts. I potser la pel·lícula indirectament ha contribuït a que el regidor de l'Ajuntament X, escolteu, allò s'ha d'arreglar, eh? Sí, d'acord, però no oblidem que l'urbanisme ben entès, no, l'especulatiu, i l'ordenació del territori ben entesa i les polítiques de paisatge ben enteses, si són ben enteses i ben aplicades i afavoreixen i garanteixen un increment de la qualitat de vida d'aquells ciutadans, són defendibles, defensant perfectament, perquè si no, és clar, l'alternativa ja la coneixem, és el salvi qui es pugui, no? però entenc el que vols dir, és complex, en fi, no sé, és un debat és com... En fi, paro.
Per exemple, en el riu Ripoll, les hortes que hi havia al riu Ripoll, que eren terrenys d'ocupació il·legal, on cada persona es construïa la seva barraqueta, on tenia el cap de setmana la barbacoa, l'Ajuntament ara ha fet unes cabanyetes sí, homologades sí. I allò és un... Sí. És horrible, no? Sí, i és com sí. I la gent no hi va més a la seva horta perquè qui s'hi posen allà, no? I clar, és com aquest accés...
És trobar no, de... punt, aquest equilibri entre garantir el mateix nivell de qualitat de vida de tots els ciutadans d'un país, d'un lloc, d'una ciutat, d'una àrea metropolitana, però potser sí, sense entrar en un control excessiu ni sacrificar, no ho sé, és complex, perquè aquesta dimensió no te la planteges en el cor de la ciutat, ningú se la planteja, en el cor de la ciutat compacta, on cada mil·límetre està perfectament dissenyat, controlat i cartografiat. Apareix aquest dilema més enllà dels murs imaginaris de la ciutat compacta, de les terres de ningú, on sovint tampoc hi ha recursos per intervenir i on sovint, també s'ha de dir, hi ha un munt de sol en espera de millors temps i per tant per altres usos, alguns d'ells especulatius.
Potser hem d'anar a viure allà llavors.
Escoltem, a veure, no sé si teniu alguna idea al respecte. No sé si és un moment d'útil perquè ens estem potser allargant i no sé si...
Arriba al límit.
Tens el micro, Xavier?
Jo volia saber si aquests grups interdisciplinaris que articuleu a l'Observatori del Paisatge, si habitualment o només puntualment hi intervenen artistes. Perquè bueno, crec que amb la conversa que esteu desenvolupant, crec que, almenys la meva opinió, crec que seria potser necessari i molt productiu que això passés, però no potser des d'un punt de vista només reflexiu i puntual, sinó d'una manera més activa, no? Perquè crec que és una necessitat tant per la vostra banda com per la banda doncs, de molts dels artistes, no només els Saitzais, sinó molts artistes doncs, que estan treballant en aquesta dimensió, diríem, més participativa o sobretot més de procés, no? I no tant només de representació des del punt de vista de l'art, no? I no sé, jo crec que és que salta a la vista inclús amb les mateixes exposicions, no? Vull dir, perquè són projectes doncs, que també en els que ens dediquem a l'art i a gestionar i organitzar i a muntar exposicions, doncs també és un problema que ens trobem, no? Que són projectes de fet molt, molt proactius i processuals i que aleshores doncs, tens el problema de com mostrar això sense matar-ho, no? O sense desactivar-ho. Jo penso perquè també es precisa doncs, d'un altre territori o d'un altre mitjà o d'una altra situació des d'on la qual doncs, puguin desenvolupar-se d'una manera doncs, més útil inclús per la societat.
No? Yeah. Sí, sí. Bé, és que, com he dit abans, l'Observatori és un consorci que té com a funció informar, documentar, assessorar, marejar la perdiu, publicar llibres, organitzar seminaris, no té cap mena de competència, de res, absolutament de res. L'únic instrument que se'ns ha encarregat, l'únic material, element, que podria arribar algun dia, de fet, estem pensats que així sigui ben aviat, a influir en l'ordenació del territori, són el que abans he explicat, els catàlegs de paisatge. Aquí sí, perquè l'administració podia haver-les encarregat amb una enginyeria, amb qui fos, o fer-los ella mateixa, i ens la va encarregar a nosaltres, que vol dir a totes les universitats catalanes, que són totes les que estan treballant. Per aquesta via sí que es podria incidir, pel nostre cas, estrictament el nostre cas, que és el que tu has preguntat, però és l'única, no en tenim cap altra. I per les altres que tenim, que van més vinculades a això que tens a la pantalla, a la divulgació i reflexió a través de seminaris, a publicació de llibres, a webs, a tot aquest apartat que hem estat discutint, participació, educació, conscienciació, aquí sí, tant com vulguis, i la prova és aquest seminari que és, com tots els altres, els artistes hi tenen, artistes i disciplines de tota mena, moltíssima presència, en aquest cas especialment. hi haurà exposicions de tota mena, intervencions de tota mena, és a dir, hi haurà per tant més artistes que ponents acadèmics, entre cometes, no? Conferenciants. Ara, si el que tu planteges és el que deia abans en Joan, que en els àmbits en els que realment hi ha competències, això hauria de ser més obert. Per exemple, un detall concret, que a més jo ho he reivindicat moltes vegades i per tant ho torno a fer aquí, les comissions d'urbanisme. Les comissions d'urbanisme, les abans denominades comissions provincials d'urbanisme i avui dia comissions territorials d'urbanisme, que són l'organisme clau de tot el procés urbanístic a Catalunya i a la resta de l'Estat. Aquestes comissions estan formades per representants de l'administració, alcaldes, representants dels sectors econòmics diversos, etc, etc. Representants de totes les administracions, medi ambient, política territorial, de totes. Si en aquestes comissions hi haguessin representació, una representació social àmplia, dintre la qual hi hagués aquesta representació que tu dius, jo crec que estic segur que molts projectes urbanístics que s'aproven perquè legalment estan bé, són correctes, però que són realment horribles, estèticament parlant i en quant a concepció de la pròpia experiència del lloc. Ho són, literalment. Jo he estat 2 anys en una comissió d'urbanisme i me'n faig creus del que es pot arribar a aprovar, tot i que legalment és correcte, perquè aprova el que la llei diu, no? Dotació d'aigua, dotació de sanejament,
no,
dotació de tal...
L'Alvira, no?
Però això és una cosa, i l'altra és que si en aquestes comissions hi hagués, per exemple, no? Una mirada com la que, cultural, ja no dic estrictament artística, sinó una mirada cultural, una mirada, estic segur que l'espai construït que estem generant seria molt diferent. Amb la mateixa legalitat, perquè no és una qüestió de, no és una qüestió de legalitat, és una qüestió de sensibilitat i de mirada transversal i diversa i complementària i d'intangibilitat, mirades que són capaces d'entendre la intangibilitat d'un lloc, no? En fi, demano, vull dir, demanem. Jo ho he fet moltes vegades, però no m'han fet mai cas, aquesta és la veritat.
Hi ha alguna pregunta més?
Sí. Bueno, por... Sí. No, al hilo de lo que decías tú, Elvira, del miedo que da, a mí los artistas me dan miedo interviniendo en algunas cosas, por otra parte, porque creo que a veces, por ejemplo, en el espacio el espacio público, que ya yo creo que es como un pequeño microgénero del arte también, pues son situaciones muy complicadas y entiendo más la línea, digamos, prudente que decías tú, Elvira, de decir qué estamos haciendo y qué tipo de imaginarios estamos arrojando y cómo se producen esas tensiones. Coincido contigo, Joan, que, por ejemplo, la película de Joan Recha es fantástica precisamente porque es muy poco artística en ese sentido, ¿no? Y me parece que es una mirada... Efectivamente, el paisaje es un elemento fundamental y casi el personaje unitario, pero precisamente hay una huida de eso, una huida incluso de lo artístico o de lo cinematográfico en ese sentido, ¿no? Pero luego hay muchos casos que, por ejemplo, en el libro que ellos hicieron en el cuaderno pedagógico, prácticas incluso de conflicto, que creo que también sería interesante documentar en algunos casos, ¿no? Donde se producen precisamente situaciones no idílicas, sino al contrario, situaciones de colapso, ¿no? O sea, hay varias cosas. Alguna vez hemos hablado, por ejemplo, en esa relación del artista chocando con la realidad paisajística, por decirlo de alguna manera, el proyecto aquel Arte Ciudad en Sao Paulo, en un evento sobre el paisaje donde Ren Koolhaas plantea para el edificio San Vito un ascensor que comunica a todos los vecinos, ¿no? Para favoreciendo una cosa bien intencionada, progresista, tal, favoreciendo la comunicación entre los vecinos. El proyecto se para porque en la planta 97 es el sitio donde se distribuye toda la droga de Sao Paulo y entonces se tiene que parar porque si no todo el mundo pierde tal, y la gente no quiere ningún tipo de comunicación, o sea, le interesa estar incomunicado en ese sentido, ¿no? Entonces creo que la relación del artista con los paisajes muchas veces es una relación de sobrepasamiento de tensión que también creo que debería estar incorporada dentro de esa visión chocante.
Sí, sí. Sí, jo, en relació a coses que se sent, sí. En relació a moltes d'aquestes coses que dius, doncs, bueno, de fet, les intervencions artístiques han fet molt mal també en l'imaginari del paisatge, no? I hi ha hagut també un retrocés i una aturada, no? En dir, doncs, què significa intervenir artísticament i com moltes vegades la intervenció ha volgut invisibilitzar-se amb ella mateixa i buscar un altre tipus d'aliances per ocultació. I potser, jo penso que necessitem actualment, doncs, actuacions exemplars, però també necessitem moltes actuacions callades, que treballin també en una perifèria, de la creació de sentit i que a partir d'aquí doncs vagin elaborant coses sense necessitat de mostrar-se, perquè hi ha hagut una pornografia de la intervenció artística que també realment no ha sigut gens favorable a mostrar exemples de relació interessant amb el lloc. No,
no, jo hi afegiria que som la societat, la cultura catalana, estem especialment afectats en certa mesura pel que acabes de comentar, perquè el pes dels arquetips, dels estereotips, fins i tot dels cànons estètics, paisatgístics, entre altres el de l'escola d'Olot, però no només, vinguin per la via modernista, noucentista, per allà on vinguin, que encara ara estan incidint moltíssim i marcant i condicionant els projectes, les polítiques de paisatge contemporànies, quan alguns d'aquests instruments s'intenten aplicar, són enormes. Fins a quin punt tenim l'imaginari col·lectiu, l'inconscient col·lectiu, el de l'administració i el dels ciutadans, immers i condicionat per aquests estereotips i arquetips, algun d'ells seculars? La majoria d'ells van anar emergint el procés de construcció del catalanisme polític paral·lelament. Això està aquí, eh? I som, jo diria que junt amb els anglesos, no dic Gran Bretanya, sinó amb els anglesos, que tenen també aquest condicionant molt marcat, probablement dels col·lectius nacionals europeus on encara hi ha una influència més clara i més perceptible del que tu de fet estaves insinuant, fins a quin punt l'art, doncs bé, doncs l'art en les polítiques de paisatge està en aquests moments influint l'art, altres manifestacions antigues d'art, si tu vols, però que són presents, molt presents.
¿Recuerdas de aquella que se hizo, se llamaba Hiper Cataluña?
Sí, sí.
Que era una, que precisamente ofrecía una visión absolutamente... Sí, sí. De render, digamos. O sea, pero políticamente es súper perversa, ¿no? En sí, ese sí. Sentido, ¿no?
Sí. I quan Josep Maria Montaner, no sé si el coneixes, vam organitzar a la Perrera fa cosa de 3 o 4 anys una petita exposició per detectar si aquests tòpics, mites, aquestes imatges, aquests escenaris paisatgístics convencionals seguien presents. I efectivament, seguien presents. Seguien presents, no sé si la vau veure, era impressionant. A més, hi havia una web allà on la gent anava entrant, enquestes, durant un mes va estar obert, o sigui, centenars de respostes, i seguien molt i molt presents. És a dir, que parlar molt bé de l'art també, i els pobres Vayreda i Berg i Boix no tenen cap culpa, ni molt menys, temps una altra història, però és veritat que això està aquí,
crea,
i que crea quan sobretot entres en el terreny de les polítiques concretes d'actuació ara, actuals, contemporànies, en determinat tipus de paisatge, no en tots, en determinat tipus de paisatge sí.
Deixem aquí, sí. Sí. Deixem aquí i donem pas als companys.
Doncs moltes gràcies.
Moltes gràcies.